anem a la tertúlia del dimarts. Saludem els tertulians del dia. Eugeni de Santiago, bon vespre.
Hola, molt bona nit.
Com estàs?
Bé, fantàstic.
Què tal la Setmana Santa?
Genial. Gaudint la tope, sí, aquest any.
Descansant, bon temps,
sí, sí.
Salut.
Superbon temps, 30 graus, superambient. I clar, vull dir, a més aquest any hem escollit per anar a fer una miqueta de tradicions pures i hem anat una miqueta cap al sur i, i espectacular com s'ho tenen muntat. Molt
sí,
bé, molt
això
bé.
De la Setmana Santa al sur especialment. Bueno, jo crec que és extès, perquè Valladolid, perquè Galícia, Saragossa, a tot arreu trobes processons de Setmana Santa i molt sentiment, el que passa que Andalusia, Múrcia, aquella banda són Extremadura, fins i tot són més... Sembla que hi hagi més sentiment, no? I que surtin per tot.
Bueno, dintre de les
processons de dia, de nit, de tarda, de matí.
És que tenen aquell puntet que dintre de la seriositat i la rigorositat de l'acte, tenen aquelles xispetes que és que tu passes, la veritat és que superbé. I el temps ha acompanyat aquest any i ha hagut un ambient increïble, o sigui, genial.
Dolors Cabot, benvinguda.
Bones, bona nit, bon vespre.
Feia temps que no teníem a les tertúlies, sí. Ens vas demanar temps per tu, per la feina...
Bueno, una mica d'espai, no?, de canvi d'aires, i sempre va bé.
Ara ens hem pogut retrobar i t'ho agraeixo molt, perquè sempre la teva aportació sumava.
Gràcies.
A aquestes tertúlies, i és un plaer retrobar-te, i ara fins a final de temporada doncs, et tornarem a tenir, més o menys assiduament, però et tornarem a tenir. Va, comentem una mica la portada. Avui nosaltres hem obert amb el nombre d'accidents laborals. S'ha donat a conèixer la xifra dels accidents de l'any passat. Se situen 3.600, de més o menys importància. Això és una bestiesa. És una proporció de més de 9 accidents per cada 100 treballadors. Quan la mitjana Europa, la Unió Europea, està en 1 de cada 100. O sigui, és un 9% en contra d'un 1% de la Unió. Alguna cosa no es fa bé, segurament. No sé si és per part de la negligència del cap del treballador, no sé si és per la mala sort, no sé si és perquè no hi ha les eines per aquesta seguretat en el treball, però bé, tot plegat repercuteix en la seguretat social perquè hi ha més baixes laborals i és més despesa per la CAS. Aviam com ho veieu vosaltres, què us sembla?
Bueno, les estadístiques a vegades parlen per si soles, no? I la veritat és que fa molt de temps que aquestes qüestions les debatim, no? La precarietat laboral. Però, bueno, és que és molt ampli, eh? Vull dir, tan sols no és només aquest tipus de sinistre, per dir-ho així, no? Diu, el que li passa dintre d'un àmbit laboral a lo que és una manualitat, no? Es veu que és molt a la banda de comerç, a la banda de garatges...
Sí.
A l'època havia sigut la construcció...
Sí.
Però encara que sembla que em surto una mica de tema, a mi m'agradaria també afegir una altra baixa laboral molt important que hi ha, que té unes conseqüències encara possiblement pitjor que el propi accident en si, que és físic, que és bastant a l'emocional. Vull dir, hi ha unes baixes importants per qüestions bastant,
depressió, sobretot, oi?
Bastant emocionals, i això també a vegades no surt amb estadística, i en canvi és encara molt més greu. Vull dir, és per dir que aquestes xifres són preocupants, però és que si realment poséssim tot el que comporta, no?, aquesta baixa laboral i què és el que passa amb un treballador dintre del seu ambient, o un empresari, eh? Vull dir, aquí som tots, pues realment, seria encara molt més, no?
Sí. A veure, és curiós, no?, que sigui dins d'un àmbit que no sigui de molt risc, perquè pel que esteu dient, l'increment ha estat siguent amb de botigues, d'espais...
Reparació de vehicles de motors...
Clar, espais que no són... A veure, encara vehicles de motors, pot haver-hi algun accident, no té que ser molt important, però pot ser important, no? Però és curiós, abans sí que en construcció podies dir, bueno, és un país d'alçada, de mal temps, de que pot estar gelat, de que pot haver-hi la meteorologia juga un paper, no? Però, no sé, és estrany. A més, hi ha unes lleis bastant... Crec que són rígides, no? Perquè la gent és seguretat al treball i existeix i està bueno, bastant acurada i bastant protegeix bastant, és a dir, és estar al tanto, no? No sé, és curiós, és raro, i crec que algú s'està fent malament dins de tot el sistema, perquè si tens... Jo crec que més aviat és... No sé, és no sé, no puc opinar... perquè se m'escapa, és molt la diferència del que és amb altres països d'Europa, i desconeixent més dades em sembla una mica que se surt de la normalitat. Sí. Em diguessis 4, 5, diries, bueno, estem una mica més alts, però és que és quasi, bueno, 9.
És molt.
Moltíssim.
És molt. Bé, per sort no són casos molt greus, no hi ha morts.
Exacte, aquesta és la dada significativa, que és la superbona notícia, no? Mortalitat no
és molt més baix,
és zero.
Sí, sí.
I el que sí també sobta una miqueta és que si fas les comparacions d'anys, hi ha anys que són unes baixes i uns altres una altra. El 2015 crec recordar que són 1.600, aquests anys 3.600. Realment, d'un any amb un altre...
No, bueno, baixes, eh? Baixes, sí, 1.600 sí, sí. El 2015 i 1.800 el 2016.
O sigui, jo penso que també... que és complex, eh? Deu ser una miqueta també va també en funció de com va la pròpia producció del país, sí. No? Vull dir, on està la capacitat de càrrega màxima en aquell momentet, no? Però és difícil.
No, però és per analitzar-ho i les persones que ho han analitzat, que és el govern i la patronal, doncs han de trobar el comerç, els sectors afectats, han de trobar les eines, perquè
sí,
això
passa
és
que també
minimitzi.
M'imagino que dintre les estadístiques també ja hauran detectat quin tipus d'accident hi ha, sí. No? Vull dir, llavors, clar, tenint una miqueta més de dades, doncs potser sí que podíem debatre una miqueta més, vull dir, quin és el tipus de lesió que es produeix en cada àmbit, no?
Sí.
Si és per manipulació o què és, no? Per una caiguda, jo què sé, no?
Sí, sí, clar.
Però sí que és veritat que estan tant per sobre de la mitja europea com, bueno, com diuen aquests informes,
sí.
La veritat és que és per tenir-ho en compte,
Escolteu, lo del Codi de Relacions Laborals que s'està treballant des d'EDA, precisament amb la patronal, ho allarguen 2 mesos més. Fins a l'1 de juliol hi havia un temps estipulat, però bé, entén EDA que hi ha debat, que hi ha esmenes, que hi ha millores que es poden fer sobre això. Del que sabeu d'aquest Codi de Relacions Laborals, que us sembla, que us agrada més que no...
Jo no ho conec molt, conec el que s'ha anat parlant, publicat, no he llegit la llei, per tant m'és difícil de pronunciar-me amb tot l'articulat i en general a tota la llei, no? El que sí sé que és que fa molt temps que des de les patronals s'estava demanant una modificació d'aquesta llei i s'havia de fer des de la legislatura passada, per tant no m'estranya que un moment o altre sigui com un compromís polític i s'hagi posat damunt de la taula. El que sí també penso és que hi ha bastant desconeixement i com a dona puc dir que no es pot és a dir, amb el que és ara no em sortirà la paraula que em volia referir, és a dir,
la discriminació,
sí, la igualtat, no?
Igualtat, sí.
Ja mancances, o sigui, per la conciliació familiar.
Correcte.
En fi, ara ha sortit el nom, la conciliació familiar, no? Pues penso que en cert moment es deia, bueno, amb tot el que hi ha no us agrada, és que si busques una mica em sembla que hi ha molt poca cosa, i aquí sí que hauríem de ser més curosos, és a dir, no podem barrejar coses, no? I s'ha interpretat barrejant coses, i jo crec que no vol dir res la baixa per maternitat amb la...
Que s'ampliaríeu més.
Que si es pot ampliar, i sí. Ho trobo bé, no tinc res a dir, però sí que el que no pot ser és que es digui que hi ha conciliació familiar a dins de l'àmbit laboral, perquè hi ha moltes mancances, vull dir...
Sí, començant pels salaris, per exemple, que és una
injustícia
gravíssima.
Pels salaris, per moltes coses, no? És a dir, com a persona que està dins del comerç, fem moltes hores, està normalment el pes cau molt específic amb la dona, i per tant hauríem de ser més curosos amb tocar aquests temes.
Sí.
Hi ha altres coses que, bueno, poden estar millor i pitjor, jo crec que és una negociació que s'ha de fer, però crec que s'esmenarà, i s'esmenarà en molts punts, no?
Uh-huh.
Crec que hi haurà unes menes importants.
Sí, bueno, de fet és per això que s'ha allargat tant, no?
Sí.
Jo estic d'acord, eh? La conciliació de la vida familiar i la vida laboral és un dels grans que té que fer aquesta reforma, i després, bueno, pues només afegir, per exemple, que has debat bastant l'edat de la jubilació,
sí,
del 65
sí.
Al 72.
El 72, fer un contracte d'aquests 7 anys,
claro,
especial.
Això també hi ha una mica de debat, sobretot per la banda dels representants dels jubilats, no? Que ja estan, com han fet algun, no? Han fet algun article ja. I després jo penso que també lo de la indemnització, no? I a l'hora de l'acomiadament, vull dir que es rebaixa dels 45 als 30 dies, i bueno, això són cosetes que, bueno, que mimen una miqueta, no? La possibilitat que té un treballador, que està molt bé per la patronal, però bueno, pel treballador.
Jo aquí jo posaria un marge, és a dir, hi pot haver una negociació entre el treballador, hi ha d'haver uns mínims, però sí que hi pot haver una negociació que pugui arribar a un acord diferent, no? Perquè no, depèn molt de per què tanques o per què fas fora una persona, si és un tancament provocat per el que sigui o si és una situació diferent que pot ser pues, perquè el treballador no encaixa o no agrada. Bueno, hi ha diferents conceptes. L'edat del treballador implica moltes coses, no? Jo no em basaria tot solament en quan tinc que pagar i quan no tinc que pagar, sinó valorar una mica més la part humana, no? La part de la persona, inclús una part que es podria destinar a negociació entre la persona afectada o la persona, el treballador, l'empresari, no? Uns baremos.
Perquè...
No, no crec que sigui tan taxatiu, no? De dir,
no,
de passar de 40...
No, passa que es té que escriure.
Clar, crec que està bé l'esmena perquè no pots passar de 45 a 30 o 35 sense una
debat.
Explicació, no? Sinó que hi hauria d'haver-hi un marge de maniobra.
El que passa que és això, no? Sembla que la tendència de vida millora en les persones, els que estem aquí, doncs igual en aquest segle viurem, si tot va bé, més que en el segle passat i clar, s'està veient que als 65 anys, igual per a persones que no han fet un treball molt físic, igual es fa curta, no?, l'edat per plegar. Llavors aquesta ampliació, 7 anys, que puguin treballar fins als 72 anys, cal veure com els pot repercutir perquè se segueixin sentint útils, no?
I per què no?
Clar.
Per què no? Claro. I penso que si hi ha una entesa i tornem a estar el mateix, no? De dir, a veure, avui és obligatori, tu no pots despedir ningú perquè fa 65 anys i l'has de guardar a l'empresa fins que hi ha la persona fins a 72 que es vulgui retirar. Bueno, a vegades és un condicionant, perquè depèn quina feina fas, física o fas una feina,
sí.
No estàs igual de bé ni a 65, ni a 68, ni a 72. Per tant, hi ha d'haver-hi una part de entesa. Però si la persona està físicament bé, fa una feina que no li implica un esforç físic important, sinó que és una persona que està en un despatx i que pot parlar amb l'empresari i arribar a un acord perquè li interessa, perquè està formant a gent que puja a sota d'ell, o perquè la seva feina és valorada i el necessita, perquè no pot treballar més anys. Si ell està bé, és finalment, el moment que et retires, entres a la Seguretat Social i és una carga per tots els ciutadans. Per tant, com més gent hi hagi al mercat laboral, millor. Jo crec que no tothom aguantarà i no tothom voldrà esperar a retirar-se a 72, que a 65 pues, estarà en condicions i el que percebran pues, els hi compensa i tenen la llibertat de poder-se retirar. Però la persona que no té la voluntat de retirar-se, pel que sigui, pues, jo ho veig molt just, molt lògic. Mm-hmm. No?
Bueno, és un problema, sí, tal qual, i és també un problema de productivitat, no? I el país en si, no? I es té que mirar no per sector, sinó el que és el país i la seva productivitat. Sempre es diu, clar, és que no podem allargar l'edat de jubilació perquè això va en prejudici dels jovens que es tenen que incorporar al treball, no? Però bueno, això s'ha de tard debat, no? Que és el que estàs una miqueta dient. Altres països ho fan, sobretot els països veïns del nord d'Europa, s'ho tenen ja una mica bastant plantejat. Aquí sí que jo penso que s'ho tenen, en aquest aspecte s'ho tenen bastant, bastant treballat, i el que fan és de que tant el jove com la gent gran, vull dir, en aquest camí, diguem-li, professional, el que busca sempre és la productivitat d'allò on estan, que és el que a tothom li interessa, no? Llavors el que fan és que la gent més gran es fa, va canviant el seu context de treball, incorporen el jove amb la famosa figura aquella de l'aprenent, que ja s'ha perdut una mica, i el seu tutor sempre és la persona que està en el lloc on ocupa el jove, i entre els dos fan un pas conjunt per arribar sempre a tindre aquella productivitat d'allò que ocupen, no?
Uh-huh.
Si no hi ha una trencadissa,
no.
Que aquí a Andorra hem tingut malauradament èpoques, jo penso que no van ser molt oportunes, o com a mínim va ser precipitada, si no ben consensuades, no sé si se'n recordeu, farà uns quants anyets ja, la gran tendència laboral que hi havia a Andorra era que la gent que portava ja molts anys instaurada en el lloc de treball, que ja es deia que tenia ja un assentament, que ja tenia un salari alt, que llavors van canviar, van decidir de que més aviat apostaven per la gent que entrava,
això està passant, jove,
encara ara, no? Bueno, pues mira, encara pitjor, no? Però sobretot va haver-hi una època que ja era com la nota dins de l'economia andorrana, no? I es van incorporar sobretot molts actius molt joves, sense experiència i, bueno, amb les característiques del jove, i van eliminar, així, no?, oferir reduccions de jornada i baixades de salari, i molts van tindre que marxar, no? Clar, aquí va haver una trencadissa important quan es deia que no tenien mà d'obra qualificada, de que el país ho va notar molt, no?, amb aquest aspecte, no? I per això cal veure tota la situació i veure quines oportunitats tenim dintre, sobretot en el treball, és la productivitat.
Sí. Escolteu, el nou director de l'INAF sembla que al final anirà a la comissió BPA el 21 de juny, és la data que ha demanat ell a través del president del Consell d'Administració de l'INAF, el Raúl González, per anar i que el coneguin davant la comissió de BPA. Per cert, la setmana passada donava a conèixer Dijous Sant el sou d'aquest senyor, 198.000 euros més 50.000 en variables. Alguna cosa a comentar?
Un despropòsit absolut. No tinc res més a dir. És un despropòsit. És un despropòsit més.
És difícil de dir que es paguen aquests salaris justificant uns treballs que evidentment segur que estan i les seves capacitats són indiscutibles, però en una època en la qual tots, jo també parlo com a funcionari, no?, ja portem bastants anys, no?, vull dir, ajustant el salari sobretot a l'esforç i a entendre la visió i l'actualitat que hi ha i el dinamisme que visquem econòmic, i a vegades sobta una miqueta, però bueno, el que ha agafat aquesta decisió m'imagino que ho haurà consensuat i ho haurà valorat bé, li hauran deixat fer-ho, evidentment, com a qual, bueno, pues, jo penso que sí, és molt difícil de valorar, eh?
La policia ha sancionat gairebé 4.000 conductors en la darrera campanya de seguretat viària. És una bestiesa, eh? En dos mesos i mig no arriba, no sé, aquí molts haurem sortit, no sé,
retratats
per la policia, perquè clar, estem parlant d'excés de velocitat la majoria d'aquestes sancions, és molt, eh? Estàvem calculant abans, amb el Toni, crec que sortien gairebé unes 50 al dia, eh?
País petit, pocs quilòmetres, et coneixes molt bé els trajectes, la carretera, vas ràpid.
Bons cotxes.
Són elements que, a veure, si tu agafes i tens que anar de qualsevol punt, és a 20 minuts del lloc de treball, a la teva vivenda o a la teva lloc de residència, o 25, i ho fas cada dia i coneixes la carretera i saps que, pues, segurament haurien d'haver de plantejar-se quants trams hi ha que sigui normal que siguin marcats a 60. Perquè, clar, sempre té la culpa el conductor, però els trams estan marcats a una velocitat que és risòria, perquè dius, bueno, que ni la policia sí. va a 60, perquè jo m'anava avançat a 70 o a 75, no? Sí, sí, sí. No? I t'han avançat i ells no van a 60, però a veure, no vull donar la culpa a ningú, ni hem de ser conscients, està marcat a una velocitat i crec que l'hem de respectar, però que tiri la pedra el primer que vulgui, perquè jo no la tiraré.
No,
penso que estem tots a dins del mateix trajecte, sí. No? Pugem i baixem, i per tant, qui no l'ha enganxat un radar o qui no l'ha agafat la policia amb un excés de velocitat. Jo penso que és terrible, perquè sí. A més a més, quan veus, ja et dic, a 60 és que podem fer una excursió, agafar, parar el cotxe, anar a fer una volta i anar fent, i el cotxe encara arriba. Bueno, és que a vegades dius, sí. No és normal.
Sí, sí.
Home, jo sóc una mica més... Està bé, eh? Estic d'acord també, però sóc una mica més radical, per dir-ho així, perquè ja sabem que si poses 60 ja vas a 80, i si poses 70 aniràs a 90. El problema és aquest, vull dir, moltes vegades es posen les velocitats per una moderació, sí. Perquè ja tothom sabem que ho fem. Però clar, no és el mateix que et posis 60, que com a mínim dius, bueno, vaig a 70-80, però és que com posis una mica i donguis una mica de marge, jo penso que hi ha una agressivitat a la conducció a Andorra que ja fa molt de temps que ho estem dient, allò de que han agafat un senyor a 200, un andorrà, segur. Vull dir, aquesta imatge a vegades es la guanyem en pols, i ja sabem tots que sabem de lo que parlem, i sí que és cert que es tindria que ser, a veure, hi ha un codi de relacions de circulació,
sí, també, sí.
Perdó, eh? Hi ha un codi de circulació i jo penso que tenim l'obligació de respectar-lo,
sí,
i a partir d'aquí, si l'incomplim, hi ha una penalització, pues, sí, sí. Pues benvinguda sigui, perquè de fet és el que es garanteix a la nostra seguretat.
Escolta, Eugeni, tu que ets un home de neu que has treballat a Naturland i ara estàs en d'altres tasques al Comú, bé, una gran temporada, no sé exactament a Naturland, i l'altre dia el cònsol deia que s'havia incrementat una mica la facturació i la visita a l'hivern de les instal·lacions, però bueno, tots sabem dels problemes de Naturlandia, però no és el cas. que bueno, una molt bona temporada, no? Pel que has parlat amb els col·legues dels dominis esquiables i això, no?
Sí,
ha estat un èxit,
sí, ha sigut
un rècord,
crec. Sí, ha sigut una fantàstica temporada i això és el gran benefici d'aquest país. Vull dir, comptar que el 65% del nostre producte interior brut ve procedència dels serveis que es donen al voltant de la neu. I una temporada com aquesta, doncs, bueno, la veritat és que ens hem de felicitar tots perquè hi ha molt en joc, ja no és Naturlàndia, és que és tot el nostre país en si i els seus serveis, no? Infraestructura, serveis, recursos humans, i la veritat és que ha estat una de les bones temporades. Inclús hi ha hagut una mica temporada, he vist que a Vallnord han fet una temporada especialment bona, i d'això jo penso que es tenen que felicitar en general, i Naturlàndia evidentment, com no, Sant Julià és vital que Naturlàndia sigui un motor econòmic i que treballi. La resta ja a poc ja ho anirem fent, però quan hi hagi neu necessitem neu.
Sí, sí, ha sigut una bona temporada. Jo crec que les dades que s'estan publicant, mm-hmm, i que no són totes, però que aniran arribant...
Sí, falta el comerç, l'ocupació hotelera final...
Suposo que l'hotelera, tot el que és voltant de serveis d'hostaleria, restauració i esquí ha anat molt, molt bé. El comerç, bueno, sempre està una mica a remolc de...
Sempre es queixa el comerç, eh, Dolors?
Sí,
no sé,
queixa,
tu que ets més de país, de comerç de país, igual no tant, però el comerç que viu cara al públic, amb el turista i visitant, sempre es queixa.
És que havíem sigut, si som realistes, havíem sigut el suport dels països que ens envolten en un moment donat, no? Teníem un producte que no existia o que no arribava a Espanya o que no arribava a certs llocs propers, no? I avui per avui tothom està servit a casa seva, a la cantonada de casa tenen el que els hi podem oferir del comerç a Andorra. Llavors això indirectament és, si em queda alguna cosa i després d'haver passat el cap de setmana, si puc gastar, doncs gastaré en coses que possiblement em fan falta, no? Sigui el que sigui, sigui material d'esport, o sigui perfumeria, o sigui, si vol algú, pues, tabac o alcohol, o el que aporti, no? Però, en realitat, jo crec que la gent el que fa és viure el moment, el plaer d'esquiar, de sortir, de passar el cap de setmana. No ve a Andorra solament, ni pel comerç, ni solament pel comerç. Ve a Andorra i, si de pas compra, fa una altra escapada.
Aquí ho deixarem. Dolors, gràcies, benvinguda, ben trobada.
Gràcies,
nou, i fins a la pròxima.
A
i Eugeni, tu ja ets més habitual, gràcies també i fins a la pròxima.
Bona nit a vosaltres.
I a tots vosaltres també moltes gràcies per la vostra atenció. Recordeu, la informació continua als flaixos horaris i demà des de ben d'hora aquí a la ràdio pública a les 7 del matí ja estarà l'Òscar Royo explicant-vos coses. Que vagi molt bé, fins demà, adeu.